Ara fa, avui, com us hem explicat des de primera hora, un any del llarg confinament que ens va trasbalsar tots plegats com a societat. Tot just avui comencem a quantificar les conseqüències. Tal com ha passat en els països de l'entorn, la natalitat, aquí, que ja sabeu que de per si és força baixa, ha caigut en picat. Era una de les preguntes que ens fèiem a l'inici del confinament. Si el fet d'estar tancats a casa provocaria una natalitat més alta o més baixa. Doncs bé, està claríssim que ha caigut en picat. Les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol són certament incontestables. Avui us ho explicàvem a l'informatiu que un any després del confinament sabem que al desembre van néixer a Catalunya poc més de 4.000 nadons que, per tant, corresponen al mes de març del 2020. Quan ens van passar mig mes tancats a casa i la resta de mesos que vindrien després, no? 4.000 nadons al desembre són un 23% menys que l'any anterior. Si ens n'anem al gener, el descens és del 31%. Gener, que ja seria el mes que correspondria a l'abril, no? Per als tipus de... per al temps d'engendrar una criatura, no? Estem parlant de la mitjana del país. 31% de caiguda de gener a gener. Però és que la demarcació de Girona, per exemple, la caiguda va ser encara més pronunciada i va marcar un pic de gairebé el 36% de caiguda de natalitat. Per analitzar... clar, aquí la qüestió és les preguntes que pot sortir d'aquí, no? Quina conseqüència té que hi hagi una caiguda de natalitat des d'un punt de vista demogràfic, però també social? Podem saludar a aquesta hora del matí el director del Centre d'Estudis Demogràfics de l'Autònoma, Albert Esteve. Què tal, Albert? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb ell hi hem parlat una pila de vegades sobre diverses qüestions que tenen a veure amb la demografia i que connecta, evidentment, amb moltíssimes altres coses, molts altres àmbits. També ens escolta aquesta hora del matí la sociòloga i directora del Departament d'Empresa de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret, també ben coneguda d'aquest programa. Què tal, Cristina? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Albert, suposo, clar, jo sí que em vaig fer la pregunta el mes de març de l'any passat de si això provocaria un efecte de pujada o de baixada de la natalitat. Els experts segur que ja ho sabíeu que seria de caiguda. Ja s'esperava, veient els resultats també dels països de l'entorn. Però aquesta magnitud és la que comptaves tu? Una caiguda de més del 20% al desembre i més d'un 30% al gener?
Jo pensava que seria una patacada d'aquelles de traca i mocador, és a dir, que no seria 2 o 3 punts. Ara, endevinar-ho exactament el 20 o el 25 o el 30, no ho sé. I també això encara no s'ha acabat, perquè són els dos primers mesos en els que podem veure la patacada, i jo crec que amb això dels naixements passarà com amb les defuncions, que hi haurà diferents onades, no? Hi haurà una primera onada de caigudes i després una segona i una tercera ocasionades per diferents raons.
Cristina, des d'un punt de vista sociològic, no sé si ho explicaríem, i Albert també, per al xoc psicològic que representa el confinament, no? No sé si és la por, si és la incertesa, si és el fet de pensar... com que el futur immediat no és segur, això de tenir fills potser que ho ajornem, no?
De fet, és una mica tot plegat, perquè pensa que ens vam quedar com en xoc, per dir-ho d'alguna manera. Saps quan et quedes allò que no t'entra l'aire, i et quedes com pal plantat? Perquè la gent no sabia molt bé cap a on anàvem. Primer es van dir 15 dies, i això era, com diríem, suportable. Era dir, bueno, mira, una petita entrebancadeta, i llavors podíem seguir amb la nostra vida. El que ha quedat clar és que amb la vida com l'enteníem abans, amb la manera de viure, no amb la vida, amb la manera de viure com la teníem entesa fins abans de la pandèmia, difícilment ens hi tornarem a trobar o ens reconciliarem amb aquesta idea, perquè les conseqüències han sigut moltes. I de l'altra banda, quan dic moltes, vull dir moltes a nivell econòmic, també a nivell d'estil de vida. Però a banda hi ha la por de la malaltia, i hi ha la por de quin món, diríem, es porten les criatures. És a dir, hi ha tot un seguit de nous interrogants, de qüestionaments que segurament, és a dir, influeixen en la idea primer amb la idea i després amb el fet d'acabar portant a terme de si tenir criatures o no. Tot i que això conviu, ja ho sabeu, amb un augment de la despesa, diríem, amb sex shops, eh? I amb o online, és igual, amb joguines d'aquest tipus. Però és veritat que ja també sabem fa molts anys que les societats modernes fer sexe no té res a veure amb tenir criatures. Correcte, no és com correcte. Abans, diríem.
És a dir, que el fet d'estar tancats amb la parella tot el dia podia haver implicat més sexe i potser en alguns els hi devia passar, però no amb aquest objectiu de tenir criatures, no? T'anava a preguntar, Albert, perquè, clar, com a expert en demografia, tenies algun input previ, és a dir, algun històric, perquè, clar, això no havia passat, o sigui, on la nostra generació no havia passat...
Una caiguda tan brusca, crec que hem d'anar amb bastantes dècades enrere, probablement durant la Guerra Civil. És veritat que a la Guerra Civil també van caure els naixements, però no necessàriament van caure els registres de naixements, perquè hi ha molta gent que es va registrar uns anys després d'haver nascut, no? Perquè en aquell moment tot el que és el registre civil va quedar també potes a l'aire.
Però,
no?
Perdona, Albert, jo em referia més aviat a un referent previ d'una situació com aquesta, que és un confinament, que no és ben bé una guerra, tampoc, no? Per tant, és molt... Segurament, no sé si hi havia dades per comparar-ho, que potser l'any 18 amb la grip espanyola, diguem-ne, hi hagués una cosa similar, que és una retracció social, diguem-ne.
Diguem, el Covid no ha afectat directament a la natalitat, perquè la gent que s'ha mort, la majoria eren gent que no eren fèrtils, és a dir, que no ha tret població fèrtil de la societat. El que sí que han afectat és les mesures preventives del Covid.
Clar, clar, clar. Clar.
Confinar-nos, etc. En el cas de la grip del 18, la grip del 18 va matar gent jove. És a dir, que en aquell sentit, no sé si es van confinar, segur que també, no conec massa la casuística, com es va tractar epidemiològicament aquella crisi, però sí que és veritat que va molta gent que estava en edat de tenir fills va morir, perquè aquella grip matava més a la gent jove que a la gent gran. I ara aquí, abans el que deia la Cristina, crec que també hi ha un factor d'aquestes primeres caigudes dels naixements, que és probablement la interrupció dels tractaments. Perquè sabem que hi ha gairebé un 30% de dones de 40 anys que no tenen fills, que estan seguint algun tractament o un altre per quedar-se embarassades. I això sabeu que obliga unes visites al metge, uns seguiments, unes injeccions, tota una sèrie de coses que jo suposo que arran de la pandèmia es van interrompre. Vull dir que aquest és un primer xoc. Quan jo parlava d'onades, tota la gent que s'havia de seguir un tractament de fecundació in vitro en aquells mesos, tot allò ha quedat parat.
Clar. Clar.
Llavors són de persones que deixen de néixer al cap d'uns mesos, no?
Ara m'agradarà també amb la Cristina debatre sobre les qüestions que tenen a veure amb els motius, no? I de si pot haver una recuperació també de la natalitat. Però volia preguntar, Albert, concretament, com a demògraf, quina conseqüència té que caigui la natalitat de forma tan brusca en un període concret, que no sé si després es correspon amb la resta de l'any, vull dir que si al final tens un any d'aquest nivell, però en concret durant 2 mesos o 3 mesos, té un efecte social, immediat o futur?
A veure, si fos una cosa allò d'una flor d'estiu que això dura 2 o 3 mesos i a partir del març ja recuperem el temps perdut, no es notaria, perquè lògicament doncs no passa res. Ara, si dura tot un any, ja es nota, per exemple, d'entrada, quantes persones es matricularan d'aquí 3 anys
a
P3, P4, P5.
Clar.
Però llavors quanta gent deixarà de ser avi, quanta gent deixarà de ser pare, mare, tot això sí que té implicacions individuals molt grans. El problema d'aquest aquesta crisi, a diferència d'altres crisis que hagin pogut frenar la natalitat, és que ja és una... Nosaltres ja tenim de per si una fecunditat i una natalitat molt tardana, és a dir, tenim els fills molt, molt, molt tard, ¿vale? Com més tard tens els fills, més risc corres de que quan t'hi posis no et quedis embarassada, perquè estàs tocant ja els límits de la fertilitat humana, que és una cosa que veiem que està passant cada dia. Per tant, no és el mateix, diguem, un parèntesi de 2 anys sobre una població que té fills tard, que un parèntesi de 2 anys sobre una població que tenia fills d'hora, com per exemple hagués pogut passar la Guerra Civil. T'agafava la guerra en 20 anys, s'acabava tot una mica l'enrenou, però tenies 27 o 28 anys quan ja començaven a calmar les coses, no?
Clar.
Vull dir, aquí jo crec que l'endarreriment que pot causar aquesta crisi no es recuperarà. No es pot, no hi ha temps material de recuperar-lo. No es, ja vol dir que augmentarà el nombre de persones que no seran pares ni mare per sobre del que ja preveiem, sí. I vol dir que moltes persones que haurien anat a buscar el segon fill no els hi arribarà aquest segon fill.
I això quina conseqüència té de futur?
Bueno, això la conseqüència... A veure, hi ha conseqüències individuals. Per mi la més tràgica és la individual. És a dir, les enquestes diuen reiteradament que la gent vol tenir fills, que només un 8% diu que no els vol tenir, que hi ha una preferència molt forta per tenir-ne dos, que els agradaria tenir-los als 27, 28, 29 anys. I clar, pues que a la realitat quedaran un 30% de persones que no seran ni pares ni mares. Els homes encara tenen una fecunditat molt més baixa que les dones, l'edat, el primer fill és als 33, serà als 33, probablement, i la fecunditat en comptes de ser 2, que és el que voldríem, doncs pot quedar per sota de l'1. Clar. Llavors, clar, aquí hi ha una bretxa, no?, entre el que volem i el que aconseguim, i aquest és el que a mi em sap més greu, és a dir, que no estem aprofitant el potencial reproductiu de la gent. Després, l'altra cosa ja és parlar de què passarà en un país que no hi ha gent jove, que no hi ha nanos, que les escoles, que com endreçarem l'estat del benestar, però tot això amb ajustos es pot arreglar, però la cosa individual de no haver pogut tenir els fills que volies és més difícil d'arreglar.
Cristina.
Hola, hola Albert, que no t'he pogut saludar, s'ha d'estar per telèfon.
Perdó.
Estrany. Hola, un petonet, Albert.
Sí, igualment.
No, només faltaria, però és que no podia deixar de dir-ho. Escolta'm una cosa, tot això que planteja l'Albert, hi ha, sens dubte, un dels grans interrogants que s'ha fet, o sigui, era una escletxa que ja teníem a la nostra societat i s'ha fet molt més gran amb la pandèmia. I és, no és només una qüestió de tenir les criatures, és de com criar-les, d'acord? I en aquí, la pandèmia m'hi ha posat sobre la taula que si la manera que teníem ja no era la correcta vull dir per poc sostenible, la pandèmia l'ha fet del tot insostenible. Pensa, amb qui es deixen les criatures una vegada s'han tingut?
Amb els avis
i les àvies. Sí. I ara, amb la pandèmia, s'ha dit, i no només amb la pandèmia, no només quan estàvem confinats, sinó ha passat ja un any, diríem, ara estem celebrant, si es pot dir així, l'any, i resulta que seguim amb mobilitat i interacció restringida entre diferents nuclis de convivència. Clar, això ha dinamitat l'organització de la criança, la logística de la criança, de moltíssimes famílies. És veritat que això no afecta tant els que ja n'han tingut un, que ja la teníem posada perquè poca gent en aquest país, l'Albert això et sap la xifra, saps? En té dos, d'entesos. Com ha dit, tenim natalitat i fecunditat molt baixa. Però és que, a més, en l'imaginari de tothom, si quan un projecte tenir criatures, donats els problemes de conciliació, donat els problemes horaris que tenim, donat la manera com està organitzada la nostra societat, fa que es necessiti d'una ampliació, diríem, de xarxa que passa molt per la xarxa familiar, i això ara no es pot fer. Aquest és un element clau. A banda de el que ha suposat quedar-se sense feina, és a dir, portar una criatura al món en aquest país val diners, costa diners a la família, diríem, val molts diners, no hi ha aquesta idea antiga de que els nens venen amb un pa sota el braç, no, ara necessiten menjar-ne 6 o 7 a la setmana, és a dir, amb una situació en què la majoria de gent s'ha quedat cobrant ERTEs, que s'hi ha cobrat, si els ha pogut cobrar, negocis tancats, tot el que ha passat amb els autònoms, vull dir, tot el que ha passat amb sectors punters, sobretot el del turisme. M'ha interessat molt això de Girona i m'agradaria poder anar una mica més enllà, a veure què ha passat específicament a Girona, perquè hi ha elements que indirectament ja ho poden apuntar, però clar, s'ha de comprovar, no?
Quin tipus d'elements creus? Perdona, Cristina.
Pues aquest mateix, de totes les xifres de tot el que ha passat amb els autònoms i negocis tancats, tot el que ha passat amb el sector turístic, és a dir, el que hem de veure és sobretot i especialment nivells d'edat, tipus de famílies i tipus de feines, i jo crec que ens explicarà una mica per què ha passat això o per què no ha passat això. O sigui, el tema dels autònoms ha obert un gran forat, o sigui, un forat importantíssim a la vida de moltíssima gent, perquè pensa que són persones, són famílies, moltes vegades vegades els dos membres de la família treballant amb aquests tipus de negocis familiars, que no només no tenen ingressos, sinó que han de seguir pagant impostos. I sense tenir un futur clar de com seguiran amb el negoci o si podran seguir amb ell. I persones que estan treballant també. El que passa que, per exemple, a Girona hi ha molta indústria alimentària i aquesta no ha patit. Aquesta, al contrari. Aquesta, la indústria alimentària, ha anat endavant. O sigui, s'ha d'analitzar, però és interessant analitzar bé el cas de Girona. Bueno, us ho dic ara ja també perquè, clar, estic a Girona, diria.
Oi tant,
no?
Oi tant,
però que val la pena entendre quina és la lògica. I sobretot, ho deia l'Albert, la qüestió està no tant ara amb el que ha passat, sinó què passarà d'ara en endavant. Si ens venen més onades d'aquestes o no, si es canvia d'estil de vida, si els valors canvien i llavors tenir una criatura passa a ser considerat o passa a ser sopesat a la vida de manera diferent. Tot això són aspectes des del punt de vista social molt interessants i alhora molt importants pel tipus de societat que tindrem.
Ara entrem en això amb l'Albert també, però disculpa, amb Albert, perquè m'ha donat la impressió, quan ho deies, que el parèntesi de natalitat, tu ja calcules que ja serà dolent durant tot el 2021. Això tu creus que va per aquí?
Nosaltres portem 30 anys de mala fecunditat. Uh-huh. És a dir, la fecunditat l'any 1991 aquí a Catalunya i a Espanya va caure per sota de l'1,3 fills per dona. Uh-huh. Ara bé, com han arribat els immigrants i teníem tots els baby boomers, aquests que són tanta colla entre els 60 i els 75, que per pocs fills que van tenir molts, la natalitat pujava, és a dir, el nombre de naixements absolut pujava. Però en teníem pocs, poquíssims, tan pocs com ara. I portem ara, com si sembla que pugin els naixements i sembla que les coses vagin bé, no? Però no és ben bé així. I ara el que ens està passant és que se'ns ha juntat tot. Primer, aquesta baixa fecunditat, és a dir, aquestes poques possibilitats de tenir fills, i a sobre unes poblacions fèrtils que cada vegada són més petites, perquè estan arribant a l'edat de tenir fills molt poca gent. Per tant, la suma de les dues coses ja fa que des de l'any 2008 els naixements a Catalunya i a Espanya estan caient de l'ordre del 4-5% anual. És a dir, que aquesta caiguda del 20 i pico no és tota del Covid. Ja n'esperàvem que caurien un 4 o un 5 perquè és el que ve passant. El Covid el que fa és agreujar aquesta tendència i realment donar-li per mi una estocada gairebé de mort a la fecunditat. Jo crec que aquest any és probable que sigui el primer any de la nostra història que la fecunditat estigui per sota d'1.
Què dius,
això vol dir que... Sí, home, perquè la fecunditat de les dones espanyoles està, de nascudes aquí a Catalunya i a Espanya, està a 1,17. Si baixa un 20, un 30% els naixements durant el proper any, doncs caurà per sota de l'1.
Perdona, torna-hi. 1,17 què vol dir?
1,17 vol dir que tal com van les coses ara, la gent, acabaríem tenint 1,17 fills de mitjana.
No, però cada persona... No.
Mitjana, hi ha gent que en tindrà 2, hi ha gent que en tindrà 0, hi ha gent que en tindrà 1. Llavors nosaltres fem la mitjana i dius, escolta, perquè s'aguanti una població a llarg termini se n'han de tenir 2. Un pare i una mare, un nano i una nena, o un nen, és igual que siguin del mateix sexe, però vull dir, 2 i 2. I llavors això et vas reemplaçant a la llarga. 2 persones generen 2 persones. Nosaltres ja fa molts anys que 2 persones no generen 2 persones, sinó generen 1,20, 1,17, 1,18. A la llarga, això significa que la població cau. Ara, com, per què no ha caigut? No ha caigut perquè hem rebut immigració internacional i no ha caigut perquè teníem els baby boomers, que eren molts, i com eren molts, per pocs naixements que tinguessin, generaven moltes criatures, però n'estaven en relatius, n'estaven tenint pocs. Passa que això no costa d'entendre aquest concepte de fecunditat, no? Mm-hmm. Però és així. Ara, què passarà ara? Doncs que probablement en aquest any, quan calculem la fecunditat, doncs quedarà per sota d'1, o molt proper a 1. Vol dir que si ens mantinguéssim així durant molts anys, cada 20 anys, o 20 o 30 anys, ens faríem la meitat de petits, no? Ens aniríem perdent població, amb excepció del que passi amb les migracions, que és el que està previst, que ens salvarà la situació, no? Llavors, una cosa que deia abans la Cristina, amb el paper importantíssim dels avis. Jo ara tinc unes estadístiques, però jo crec que el 70% de les criatures de 0 a 3 anys passen com una estona, o gairebé tota l'estona de la setmana, amb els avis. Un 70%, eh? Vull dir, això és molt, 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 molt fort, eh? Amb alguna combinació. Hi ha gent que combina amb escola bressol i tot això. Crec que estem davant d'una oportunitat, donada la davallada de naixements que ja hi havia d'altres maneres, que ja s'està pensant que s'hauran de tancar escoles perquè no s'ompliran, etc., d'acabar de fer el 0-3 universal i gratuït. Perquè, diguem, fins i tot posant la població de 0 i 3 en el que seria la població escolar obligatòria, que és ara que va de 3 a 16, d'aquí 10 anys, com haurà baixat tant una, incloure aquesta ni es notarà, m'entens? Mm. És a dir, que també els nostres representants haurien de fer càlculs i de dir, podem, aprofitant la davallada de la natalitat i a sobre la superdavallada que vindrà arrel del Covid, mirar de distribuir els recursos i ampliar el 0-3 i que això sigui una cobertura universal? No?
Pues, anaves a dir, Cristina, bon pas. Haurem d'anar acabant.
Ja, sí, ja, que... Alhora, sobretot, el que diu l'Albert és central, o sigui, ho aprofitem, aquesta vinentesa, per replantejar de debò la societat, però a mi, responent interrogants que ja teníem abans, perquè les situacions ja existien abans, el que passa que les anàvem trampejant. I no només hem d'ampliar el 0-3, sinó que hem de posar la vida al centre. Hem de poder fer vides sostenibles de pares i mares, mares especialment, i pares i les criatures, i compatibles amb la feina, perquè tots hem de treballar. Per mantenir-nos hem de treballar molt bé, però el nostre horari, la nostra manera de treballar, la nostra manera de combinar i relacionar el que són les nostres tasques reproductives, que no només és tenir cura de les criatures, sinó reproduir-nos nosaltres mateixos. I ara no estic parlant de sexe, estic parlant de dinar, sopar, dutxar-nos i dormir, entesos? Doncs tot això ha d'estar al centre del que som, perquè no som màquines, sinó al final sí que serem molt fàcils substituïbles per màquines, perquè deixem de reflexionar i sobretot de contemplar la importància que té això a la nostra vida. L'Albert ho ha dit abans, les dones a Catalunya volen tenir més criatures de les que realment tenen i no les tenen perquè no poden tenir-les. Les dones estan per elements estructurals, vull dir, per com estem organitzats com a societat, per com vivim, per les pautes que tenim creades i els espais que donem a cada àmbit, però alhora també és que tenim cada vegada més dones que ho han de retrasar, que han de retardar molt la seva fecunditat, el tenir criatures, perquè resulta que no és compatible amb la feina o amb trobar un lloc estable. I en aquí, sobretot i especialment, no sé què esteu fent, homes d'aquest país, no sé què feu, sí que sé què feu, no feu res, perquè no corresponsabilitzeu. I corresponsabilitzar vol dir fer-se càrrec també d'aquestes criatures. Repartit entre dos, tot és més fàcil.
12 i 2 minuts, doncs ho deixarem aquí amb aquest missatge, que era claríssim, de la Cristina Sánchez Miret. Com sabeu, és sociòloga i directora del Departament d'Empresa de la Universitat de Girona, i l'Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics de l'Autònoma. Un plaer, molt interessant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Adéu.